Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com Israel desafia els Estats Units i el seu acord amb l'Iran amb l'atac més sanguinari dels últims dies contra el Líban. Hi ha 18 morts a la banda libanesa i 4 més dins de l'exèrcit d'Israel. Unes baixes per les quals el govern de Netanyahu reclama venjança. També us hem parlat de l'aclariment que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet aquest migdia. Diu que la segona causa que ha obert avui mateix en el cas Begoña Gómez no afecta la dona de Pedro Sánchez. A primera hora, Peinado havia comunicat l'obertura d'aquesta nova peça per prevaricació i frau en un escrit molt ambigu on no concretava que només atribueix aquests delictes a un col·laborador de Begoña Gómez i no a ella mateixa. I ens hem fixat també en el final del curs més convuls dels últims anys a les escoles catalanes. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària marxen ja de vacances fins al dia 8 de setembre. Mestres i professors adverteixen que no donen per tancat el conflicte amb el govern i que al setembre hi tornaran. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs tenim una topada important entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president nord-americà sobre la primera ministra italiana, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena d'Itàlia, on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una fotografia al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana, tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat molt bona sintonia i compartien una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria. Cada vegada tenen més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment a la guerra a l'Orient Mitjà. Permetre el teletreball en situacions com les vacances escolars, l'estiu o emergències és la proposta que recull la guia que avui ha donat a conèixer la Generalitat i que posa d'exemple la companyia Brico Depot, que permet el teletreball dues setmanes abans o dues setmanes després de les vacances amb l'objectiu de permetre conciliar feina i cura dels infants. El document ho recomana a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el màrqueting o tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. El conseller d'Empresa assegura que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
Estem generant un mercat molt diferent i, per tant, això que avui presentem és molt important. Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
I habitualment al Catalunya migdia, els divendres, a aquesta hora a les 3 us parlem de l'estat del trànsit. Avui ho fem amb doble motiu, perquè a més de ser divendres, hi ha moltíssima gent que avui ja marxa de pont de Sant Joan.
És... Sant Joan és dimecres.
És un pont, un aqueducte i combinat amb carai, una mica de parapent per arribar-hi.
Hi ha afortunats que avui agafen festa fins dijous.
Es compta que en aquesta operació sortida hi haurà més de 600.000 persones que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, és una de les importants de l'any. Sapiguem com comença aquesta operació de sortida d'aquests afortunats. Equip Viari, Maru García.
Bona tarda. Doncs alguns es trobaran en retencions destacables, perquè a l'AP7 hi ha aturats de Mollet del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, per un accident de fa estona. Els vehicles són al voral, però és que a l'altra banda hi ha hagut fa pocs minuts una altra topada i hi ha una llarga cua entre Sant Cugat del Vallès i Barberà en direcció Girona. Per tant, vehicles completament aturats en tots dos sentits. Afecta també això de retruc la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona. Cues també destacables a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i les dues rondes de Barcelona també força complicades. La ronda a dalt amb cua en un tram llarg de Cornellà a Roquetes, sentit Besòs, i d'Esplugues a Cornellà a direcció Llobregat, perquè hi ha un accident a la B20 a l'altura del Prat. La ronda litoral també amb una llarga retenció des de Mercabarna fins a Barceloneta en sentit Besòs. I el transport públic, dues incidències provoquen retards de 20 minuts a les línies R1 i R2 Sud de Rodalies.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb el Pere Rossinyol, periodista, soci redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
Vosaltres no agafeu festa avui fins dimecres que ve, eh?
O sí? Estem contents d'estar aquí perquè no estem fent cua a les carreteres.
Exacte. És una manera de veure-ho, sí, està bé. No, he quedat una mica impactat que hi hagi gent que ja estigui en l'operació sortida del pont de Sant Joan, que és dimecres de la setmana que ve.
De totes maneres, són els 500-600 mil cotxes que surten des de fa 30 anys de l'àrea de Barcelona el mateix dia.
Ja, però el de Sant Joan, però, torno a dir, jo ho entendria si quedessin un parell de dies, o fins i tot si Sant Joan fos dilluns o dimarts, però no és que et dimecres...
Ets molt antic.
Sí, es veu que sí.
I és bajano vista.
Es veu que sí, no, he vist que hi ha gent que té un horari molt millor que el meu. Però bé, endavant.
Però menys poder.
O igual el mateix, o més. A veure, qui més podem saludar? Els divendres és Liu Forn. Liu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem a preguntar-te si tu tens el pont o no, però tu vius de pont, però no. Estàs jubilat, no?
Sí, sí.
Estàs jubilat.
No, m'he jubilat, sinó que totes les obres... O sigui, a la que obren fan una obra, ja em truquen totes les constructores. Pot venir a fer la inauguració, em poso les manetes darrere. Si això m'ho va dir un dia... Va bé, no entrarem en detalls, però en una altra emissora un amic meu va fer la conya de no, Liu s'ha jubilat i tal. I em ve un veí, el meu veí, just el veí del costat, un dia em troba pel carrer i em diu, escolta, ja m'han dit que t'has jubilat. Era una conya d'allò. I a partir d'aquí, tota la gent gran com tu van dient que sí, que m'he jubilat. I el fet d'estar aquí demostra que efectivament m'he jubilat, perquè si no...
No, és que no... Pel periodisme.
Correcte, sabia que...
Tampoc no saps què fer i, per tant, diu, vaig a passar una estona a la ràdio, que ja era condicionat, i, per tant, estem fresquets.
És que no us imagineu el cop que ha estat pels jubilats com jo, que hagin acabat la torre aquesta de la seva família. Ah. Ara ja només queda Sagrera, que ja va... El meu avi ja anava...
El carrer Urgell també, a Barcelona...
Sí,
queda, també.
Però si Barcelona està tot aixecada. No. Deus tenir una feina, una agenda...
Bueno, el meu poble també,
L'altre dia ho explicàvem, que ara no recordo el percentatge, però un percentatge altíssim de les obres es fan en l'últim any de mandat. De qualsevol alcalde, de qualsevol partit i color polític.
Sí, això t'ho explico, jo, si vols.
No, hi ha de tot.
Això era abans que sabia que hi havia eleccions perquè hi havia obres, no? És que ara les obres duren els 4 anys.
Bueno, el tren orbital...
Home, mira, veus? Si visc fins als 180 anys, és possible que vegi la primera travessa del tren orbital. Però mira, això de les obres... O si vols fem un dia més extens, o si vols ho canviem i fem... És que això de les obres, els que ens ha tocat estar una època a l'administració pública, saps com funciona tot. I tot té uns terminis. Sí, llavors, quan arriba un ajuntament nou...
Engega el projecte...
Llavors diu, primer seuen. Diu, a veure, què fem? Primer has de saber quin és el teu número de telèfon de la línia interna i aquí pots trucar. Llavors, a partir d'aquí, bueno... Primer t'has de situar, has d'obrir calaixos, que hi ha unes trampes tremendes, d'uns pufos immensos dels que han deixat els d'abans, que dius, mare de Déu, mare de Déu. Bé, un cop has fet tot això, bé, ja què fem? T'asseus i ja què fem? Bé, doncs va, arreglarem aquell carrer. Molt bé, anem a arreglar-lo. Què hem de fer? Un projecte. Molt bé, anem a fer el projecte. Entre que fas el projecte, passa per no sé quants departaments, després passa per no sé quants altres departaments jurídico-festius, llavors ha d'haver l'exposició pública. Llavors, al·legacions, no sé què, tal i qual, i passen 3 anys. I, efectivament, les obres coincideixen. Hi ha gent que sí que fa les obres, ja intenta que s'acostin abans de les eleccions, però és que 4 mesos abans, no sé si són 3 o 4 mesos abans, no pots inaugurar cap obra. Per tant, la gent, i tal com va el món, ja no se'n recorda si l'alcalde o alcaldessa li ha posat un fanal a prop de casa o no. Vull dir... Però, bueno, el tràmit administratiu fa que fins aquí...
De vegades passa que duren tant les obres que l'oposició que criticava una obra determinada acaba traient pit
de la inauguració.
I tallen la cinta.
Després ja fa anys que es va inaugurar una altra mena d'inauguracions, que és muntar festes.
Sí.
Llavors, en aquell carrer que han remodelat i que ja han inaugurat, o no han pogut inaugurar, perquè hi ha aquesta prohibició que parlava Liu, doncs llavors muntem una festa.
Això no critiquem pas, per això no.
Les festes.
Sempre a favor de les festes, sí, no?
Quantes primeres pedres s'han fet de vegades?
És que després hi ha la inauguració per etapes. Per exemple, recordeu l'eix transversal? Jo crec que s'ha inaugurat més vegades l'eix transversal. Jo no conec una obra que s'hagi... I el Segarra-Garrigues, jo crec que s'ha inaugurat cada 5 metres... anem a inaugurar-ho. Vinga, cinta, tallem, vinga, medalla, vayan pasando. Per tant, però no era aquesta heladeria, vull dir, aprofito per comentar que no era ben bé aquesta.
Bé, doncs endavant.
Però vaja, clar, si vas provocant, vas traient aquí temes sensibles per l'opinió pública, allò, els temes que parlen la gent, doncs què fem? Aprofitem i s'entrem la pilota i rematem. Jo volia parlar del Pokémon GO, que no sé si algun dels presents hi heu jugat, amb alguns oients segurament hi hauran jugat.
Quan es va posar de moda fa alguns anys, el vaig tastar, a veure què era això. Què? Però no, jo, és per una altra edat. No em tocava, no em va enganxar gaire.
Però recordeu que es van fer teories interessantíssimes sobre, veus la canalla, ja no està en les pantalles, ja no està a casa, resulta al carrer perquè es tractava d'anar al carrer i anar detectant una mena d'animals virtuals que necessitaves el telèfon i la gent, bueno... Vull dir, a Barcelona es va comentar molt que hi havia un Pokémon en el dins del túnel de... Ara, en el túnel de la Rovira, i van haver algunes criatures que van estar a punt de ser atropellades per uns tràilers immensos que anaven pel túnel perquè anaven a buscar el Pokémon a dins del túnel. Bé, doncs, allò que es va teoritzar tant, hòstia, que bé, veus? Resulta que ara hem sabut que el Pokémon GO ha servit per desenvolupar la navegació de drons militars. Ai, la il·lusió ens ha caigut. La realitat, el periodisme. Allò que dèiem. Resulta que a través del Pokémon GO i l'ús que en va fer i que n'estan fent milers, milions d'usuaris al món, sense saber-ho, van entrenar un model geoespacial, és a dir, de posicionament visual, que posteriorment s'ha utilitzat en projectes, algunes amb aplicacions civils, però sobretot amb aplicacions militars. Allò que ara veiem imatges. Mira el dron, quina precisió té a la guerra d'Ucraïna, a la guerra d'Israel amb Hamas, etc. Doncs tots aquests drons que tenen aquesta precisió, la guerra d'Ucraïna, que estem veient que bombardeja en Moscou i tal, doncs venen del Pokémon GO i ho hem sabut ara. El que passa que hem anat sabent més coses. Per exemple, des de l'any 21, el Pokémon GO incluïa dins del joc unes missions que s'havien de fer cada dia, que és allò de... que és la manera que tens d'enganxar la gent, i que recompensaven a l'usuari a canvi d'enregistrar un vídeo d'un monument, una estàtua, un edifici, que era una mica el joc aquest, i, és clar, amb aquest esquer tothom estava enregistrant vídeos de monuments, d'estàtues, d'edificis. Va haver un acord entre dues empreses i van aconseguir... això, l'acord és el desembre del 25, per desenvolupar aquesta tecnologia que ja estava desenvolupant una altra empresa. El cas és que jo m'he quedat parat perquè han aconseguit... Les empreses són Niantic Spatial, ho diem per dir que sabem de què va, i Vantor, però a mi el que em té absolutament meravellat, tenien 30.000 milions d'imatges. 30.000 milions d'imatges són moltes imatges.
Servides per la gent de manera inconscient.
Bé, clar, tu els dones l'esquer de l'entreteniment, del joc, i a més, si fas això que et diem, t'ho premiarem amb més possibilitats de desenvolupar el joc. Van aconseguir 30.000 milions d'imatges. Clar, amb això entrenes drons i entrenes... Vaja, és que fins i tot jo podria deixar d'estar jubilat i les obres funcionarien amb una rapidesa espectacular, no? Però anem a la cosa, perquè, és clar, això és una cosa que es va saber fa mesos, que Pokémon GO utilitzava part de la informació, per desenvolupar aquests drons militars i, per tant, per la guerra. Però no em va fer cas ningú. I aquí anem al periodisme un altre cop. Llavors resulta que un dret irlandès que es diu Trow, que no tinc el gust de conèixer, ho va publicar i a partir d'aquí sí que s'ha fet viral i molts mitjans de comunicació del món llavors s'han fet ressò d'una notícia que no és d'ara, que és de fa mesos que això se sap. Però fins que algú no hi ha posat el foc o no hi ha posat la llum, no s'ha convertit en viral. I a partir d'aquí, dues reflexions. Una és que les empreses justifiquen dient quan vostè acceptava allò que es diu vol acceptar, bueno, vol acceptar, no, diu accepta les condicions d'ús i tu has de dir que sí perquè si no, no tens accés o en aquella app o en aquell joc, etc. Doncs allà dins, en el punt 48, lletra petita, les seves imatges poden ser utilitzades per bla, bla, bla. Per tant, l'empresa diu, escolti, si vostè va acceptar que utilitzéssim les seves imatges, ara de què es queixa? I a continuació, la reflexió, que és com per centrar la pilota per les fantàstiques persones que m'acompanyen, al final, això és la demostració que el món digital res és innocu, perquè les nostres dades, cosa que ja sabíem, el que passa aquestes coses ens fan recordar-ho. Alexa, per exemple, Ara potser dit Alexa i algú a casa ha sentit Alexa i l'Alexa es dispara. Tota aquella informació d'Alexa, que si ho analitzes, ara algú em dirà, home, si ho analitzes, és absurd això d'Alexa, escolta, ja m'aixeco. Vull dir, si has de fer una tuita de patata, no li dic a Alexa, fes-me una tuita, vull dir, m'aixeco i fa la tuita de patata, no? Però tota la informació d'Alexa la tenia algú. Per tant, sabia què fem, a quina hora ho fem, què és el que fem amb la nostra targeta de crèdit, què és el que fem amb el mòbil. El mòbil, ara posaré l'exemple que es posa sempre. Si ara dic truita de patata en el mòbil, ara fa el mòbil, a la gent que està a casa ho està veient a través del micro, truita de patata, li dic, vull una truita de patata, vull una oferta de truita de patata. És molt probable. Bueno, en el meu cas potser no, perquè tinc el capat tot el que es puc tenir, no? Però és possible que d'aquí mitja hora comencin a aparèixer anuncis de truita de patata, perquè els telèfons tenen orelles. Mm. Estem permanents geolocalitzats i després això serveix per quan hi ha un assassinat, etc. Doncs se sap perfectament on estava tothom. Per tant, estem absolutament controlats. Res, doncs, que, bueno, som conscients, acceptem les cookies, acceptem les normes d'ús de les actualitzacions de les apps, ens controlen i simplement recordar-ho. I sobretot no cometeu delictes, perquè...
Que us enxampen.
Que, sí, que és bastant senzill. A no ser que siguis la màfia, que com que són molt llestos, van amb els pinzos, que són, es comuniquen amb paperets. O sigui, no utilitzen... O sigui, Hamas, Hezbollah i la màfia van amb paperets.
No sé com ho veuen. Però Isabel...
Sí, un tipus
la Isabel
màfia,
em mira amb una cara.
Un tipus de màfia, perquè no... O sigui, no li diria
no comparo,
màfia
dic.
En el Trump, però vull dir que ha arribat al capdavant de la gran potència, algú que té moltes coses semblants, no?, el que és anomenat la màfia. No, jo, doncs ho has explicat molt bé, jo crec que encara va més enllà que això, no? O sigui, cada vegada que fem un tuit a X, doncs això és de l'Elon Musk, i amb aquestes dades, vull dir, tot és gratis, però no és gratis, no hi ha res gratis, no? O sigui, en realitat, hi ha una frase feta que diu que no donen dures o quatre pessetes, doncs amb això tampoc, no? O sigui, no, tot serveix, no ja només per ser controlats, sinó per alimentar sistemes que tenen a veure amb el poder real i amb aquest gran poder real que és l'econòmic barrejat amb el militar, que això són aquestes 5-6 grans empreses que són les principals empreses del món i que totes tenen uns vincles tremendos, a més de manera absolutament oberta, o sigui, ningú se n'amaga, amb el Pentàgon. I per tant, bueno, menys sorprendre'ns, podem fer el que vulguem, no? Si en som conscients i mica en mica, vull dir, perquè no tenim tampoc cap obligació, no? O sigui, hi havia algun pensadors que parlaven de la servitud voluntària, bueno, doncs seguim en el món de la servitud voluntària, però si en som conscients, no cal que hi estiguem en aquests mons, no? I volem seguir estant, doncs, perfecte, però sapiguem-ho.
Mm. A mi és que em pertorba molt que sempre em facin cas, de manera que l'Alexa no funciona a casa. El més preocupant de tot això és que, bueno, vam voler pensar que això de les xarxes socials era una bonica àgora on discutir coses, quan el negoci real sempre han sigut les nostres dades, no?, i les nostres aportacions. No la discussió pública, no la democràcia, sinó el negoci de les dades. I en aquest sentit em pertorba més encara que l'Alexa la quantitat de recursos que destinen les administracions públiques a moure's en aquestes xarxes i en aquest tipus d'espais digitalitzats, on estan posant moltíssims recursos públics perquè algú faci negoci. O sigui, no té un retorn directe cap a la societat, sinó que hi ha unes empreses molt concretes que estan fent negoci amb les nostres dades i amb les nostres aportacions intel·lectuals. De manera que potser sí que és el moment de fer-s'ho mirar, i sobretot quan després es fan servir per aquest tipus d'usos en els quals tu, quan acceptes les condicions d'ús, segur que no posa que és per entrenar drons. Segur que hi ha algun... Deu haver-hi un eufemisme, diguéssim. Sí. Deu haver-hi un eufemisme del qual s'han derivat tot això.
Però això que diu l'Isabel, en aquest moment hi ha moltes empreses. És un debat que es comença, i fins i tot la Unió Europea està començant a veure què passa. Hi ha governs que tenen part de la seva gestió burocràtica en mans d'empreses externes al govern.
Sí.
I això inclou sanitat, inclou defensa...
Per tant, dades com molt delicades.
Clar, llavors, l'Estat està donant a una empresa privada una sèrie de dades que després la llei de protecció de dades et prohibeix, fins i tot que hi ha empreses que demanes el telèfon de la gent que hi treballa i no te'l donen. No, la protecció de dades. Però resulta que en aquest moment hi ha empreses privades que estan controlant parts sensibles de diversos governs. A Alemanya comença a haver aquest debat, a França comença a haver aquest debat, a Estats Units, evidentment, no hi ha aquest debat, però a Europa sí.
que hi ha contradiccions que són... O sigui, aquest és el quid de la qüestió, no? La quantitat de dades i de sistemes informàtics i de burocràcia de l'administració pública que estan en mans d'unes empreses que bàsicament el que fan és negoci, uh-huh. I això és una sessió de dades que es fa amb totes les de la llei perquè ho fa la mateixa administració, però després hi ha aquella contradicció tan visible i tan palpable que és com, per exemple, el president del govern espanyol criticant els tecnoligarques i després i ho fa en un vídeo a X, no? I dius, pues molt bé, felicitats.
No ho sé, jo m'ha sigut més no pensar-ho.
Home, però...
Què voleu que us digui? Vull dir, quan ho penses, evidentment t'agafa un punt d'angoixa, no? Perquè dius, home, tota la meva vida se la saben. Tota. Fins i tot la que no sé jo, perquè moltes vegades, no sé si us ha passat, jo no cal que digui res.
Fas salutacions cordials.
Penso algú i apareix.
Saludes, tu no saludes, jo saludo abans.
Jo, això ho faig... Ho fèiem pel telèfon, saludàvem a l'audiència, diríem, no? Però hi ha una cosa que, entre cometes, em relaxa, no? Que és una mica com això del bloqueig nuclear de la Guerra Freda, no? Tothom està igual. Fins i tot les empreses que controlen estan controlades. Per tant, al final, què fas amb tantíssima informació? Potser et serveix per matar-ho, que és especialment perillós, és no sé què, no? Però, en general, què poden fer? I, a més, quan... Al fons tot és tan fràgil com que cessi el fluid, diguem-ne, elèctric, i ja està. El mateix dia que s'acabi, per alguna raó, pues, la generació d'energia, suficient com per nodrir ordinadors quàntics i centrals de gigadades i tot el que s'està fent, el servei d'obtenir dada, és que, bueno, no pagarem ni la hipoteca. És que ni ens la cobraran. Vull dir, no passa res. Vull dir, és que serà una cosa molt curiosa. Vull dir que, al final, aquest és un sistema que potser col·lapsarà algun dia, però, mentrestant, l'acumulació de dades tampoc, al final, per la seva quantitat, no sé exactament què poden arribar a fer. No, ho saben de tots,
no,
i d'ells mateixos.
No, moltes coses.
Home, clar que
no,
saben.
No,
clar que sí, però...
L'actitud de dir, m'estiu més no saber...
No.
Que és legítima, a mi em recorda la del ramat, que està bé, eh?
Molt bé, vinga, ja ens hem picat. Vinga, va, ja trigàvem.
A mi em recorda la del ramat. Em recorda el ramat, que no,
jo no sabia. No, és l'actitud de ramat.
Ens afecta fins a l'extrem que ens afecta aquesta, perquè ens afecta no és només saber les nostres dades. Mira, si demà Europa volgués fer una guerra, que Déu no ho vulgui...
És una actitud estoica.
No.
No és de ramat. No. És a dir, aviam, què puc fer en relació a això?
No.
I a partir d'aquí em centro en el que puc fer.
Si no es pot
no
fer,
fer discursos que
si no poden fer res en funció d'això.
Tots tenim mòbil, tots tenim Alexes, tots tenim teles i Smart TVs, tots, quan falla el wifi, ens desesperem una mica. Vull dir, parlem per WhatsApp. Estem en aquest món, i aquest món té unes derivades negatives que necessiten, potser, control, evidentment.
Estem en
però
aquest món...
Però això no vol dir que la gent no l'importi, simplement
món...
que si s'atabala massa, potser es deprimeix.
Hi ha dues coses, no? Una, la gent, i l'altra, els poders públics. Els poders públics, com deia la Isabel, no poden reforçar això que va en contra de tots els criteris que puguem tenir a Europa. Per molts motius, no només per la protecció personal. Si demà, jo et deia, si demà fem una guerra, que esperem que no en fem mai cap, necessitem Starlink, doncs això ho ha fet el Musk. O fas el que diu el Musk o estàs mort. Per tant, home, hauríem de desenvolupar els nostres instruments. Ara, Anthropic, que sobre surt al costat del Papa com si fos la gran empresa, diguem, del bé, ha desenvolupat una eina de ciberseguretat que en un moment et trinxa qualsevol cosa. Bueno, i posen, òbviament, les condicions. Home, a Europa, jo espero algo més que no pas resignar-nos i dir no hi ha res a fer. Hem de desenvolupar els nostres propis models d'una altra manera, perquè si no estem absolutament morts i crec que l'alternativa és el ramat.
Desenvoluparem les nostres pròpies empreses, que el problema és les pròpies empreses, que també tindran la tendència... No. O la possibilitat, o el poder de controlar coses. Si no dic que no, si a mi em sembla bé, s'ha de fer.
Jo espero que es faci amb el sector públic liderant tu.
Sí. Però que hem de dir que el sector públic també està controlat, no? I necessita d'empreses que desenvolupin aquest tipus
perquè
de tecnologies.
Perquè ha dimitit.
I perquè al final tampoc és tan fàcil. I a partir d'aquí jo l'únic que dic, i és una proposta que potser et sona de ramat, però no ho és, de dir, bueno, escolta, preguem-nos-ho amb calma, perquè al final això ha arribat per quedar-s'hi com la intel·ligència artificial.
Amb tanta calma com vulguis, però sent-ne molt conscient, i si podem, sortim-ne, on puguem. Vull dir, cal estar tot el dia a Twitter.
Es poden tenir els diners a casa i no al banc?
Bueno, pregunto. És una opció que crec que és poc intel·ligent.
No ho sé. És viable? Jo no dic ser intel·ligent, no és viable.
No, però pots anar a un... si tu no t'agraden els bancs convencionals, pots anar a la banca ètica.
Jo puc cobrar... O sigui, bueno, però és una banca.
I quin problema hi ha?
No, no, però és una banca, que també hi ha un sistema tecnològic.
Pensant, és que si els tens a casa has de posar un sistema d'alarma que controla algú i que està veient algú.
No, tu pots dir-li a l'empresa vull cobrar en cash?
Matalàs direct.
Però quin problema hi ha? O sigui, no,
que de fet, hi ha quants municipis de Catalunya, perquè són prou petits, no tenen ni un caixer automàtic. I no poden ni anar a treure diners per anar a comprar el que sigui que necessitin de comprar. I és l'administració pública la que moltes vegades ha proveït, diguem-ne, de caixers automàtics mòbils per poder atendre un servei essencial, en aquest cas, que és el disposar els seus propis diners. O saber com tens el compte, jo què sé, si no tens banca online. Bueno, aquí estem, no? Vull dir, ja entenc el que dius i ho comparteixo. Però crec que, de vegades, són pensaments que et porten a una mena de frustració psicòtica, que és a dir, no puc fer res, diu, jo intento ser feliç. Sabent que tothom està igual de controlats, també aquells que controlen.
Però jo intento ser feliç, també, eh? No, però sense X, sense Instagram...
Està bé que no vulgueu ser infeliços.
Ah, està bé. Però has triat mala professió per ser feliç, que és la de periodisme.
I jo soc molt feliç perquè he provocat aquesta primera picabaralla del que serà la picabaralla que arribarà fins a les 4. Sort que l'Isabel posarà... Home, sí,
home, això és Ramat, n'ha arribat una mica.
Els ullers no ho veien, però els hem hagut de separar.
És la supremacia amb l'altra esquerra.
Sort que la hi ha...
Estem uns agafant el Pere i els altres agafant el Miquel Àngel perquè no arribin a les mans. Perquè no arribin a les mans.
Per antena no s'ha notat, però...
Bé, ningú vol ser Ramat, llavors.
No. Ah, no, això és una cosa vostra, eh?
Això no.
Ningú ho vol ser, pot evitar o no, és una altra història, però...
Bé, Iofort, gràcies, bona tarda. D'aquí a 4 minuts seran 3:45. Farem una pausa per la publicitat, continuarem amb més coses, però de moment deixo'm anunciar que hi ha un anunci d'alto al foc entre Hezbollah i Israel. Primer ho ha explicat un oficial dels Estats Units i després ara ho ha confirmat Israel. Per tant, hi hauria aquest alto el foc, seria la baula feble, podríem dir, de l'acord marc que hi havia entre l'Iran i els Estats Units, perquè aquí semblava que Netanyahu no acabava d'entrar en raó. Per tant, ara mateix està anunciat aquest alto el foc que entra en vigor ara mateix entre Hezbollah i Israel. Ara de seguida ho ampliem, després de la publicitat.
Catalunya migdia. El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis, consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... Oh, signada!
La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Corte Inglés.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
I ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Mm. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
El divan, el valor de la conversa.
Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit en el qual no votava?
Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Són 3:45. Ara de seguida anem amb les notícies que teníem previstes de primera hora, des de la primera hora del matí, però saludem el Nando Zenoguera, company de la secció internacional de Catalunya Ràdio. Nando, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dèiem abans de la publicitat que hi ha un alto al foc entre Hezbollah i Israel, anunciat ara mateix.
Sí, el que passa és que tenim molt poca informació d'aquestes coses, aleshores encara estem aquí com recopilant les fonts que tenim. A veure, qui ho ha dit això, qui ho ha anunciat, són les fonts dels Estats Units, que... Com que aquí ho deu, serien fonts ben informades, però en aquest cas sempre hem d'estar pendents del que diuen les parts. Aleshores, el que diu Hezbollah, Reuters ho dona per segur, perquè citen dues fonts pròximes en aquesta milícia xiïta, i el que diu Israel acaba de fer una compareixença, un portaveu de l'exèrcit israelià, i sense dir ni que sí ni que no, ha volgut deixar clar que continuaran el que ells anomenen la zona, la buffer zone, no? La zona aquesta que hi ha al sud, entre la frontera d'Israel i una mica més al nord del riu Litani, on ells estan presents, que és on consideren que hi ha bàsicament els feus de Hezbollah, la qual cosa poden deduir que en principi accepten aquesta treva, però deixen clar que si se senten amenaçats atacaran. El que parlem habitualment en aquests casos de treva fràgil. Seria una treva que de fet ja ha entrat en vigor a les 15 hores, és a dir, fa mitja hora. Per tant, falta veure si s'acompleix o no, que és el que sol passar sempre en aquests casos, i recordem que tota la situació aquesta d'Iran i Líban tot s'aguanta amb pinces.
Ahir vam entrevistar aquí al Catalunya al migdia la Lourdes Vidal, que ens deia no sé si Donald Trump podrà o no convèncer Netanyahu de tot el que voldrà, però en tot cas sí que ella apostava perquè hi hauria una aturada dels atacs, però també deia, però Israel difícilment es retirarà del sud del Líban, i això seria una mica el que s'està complint, no? El que diu aquest seria un alto el foc per no atacar més, però en cap cas retirar-se de les posicions que han guanyat en aquest atac en el sud del Líban.
Sí, pot ser una interpretació. Recordem que durant tot el temps en què Donald Trump ha estat dient que hi havia negociacions amb l'Iran, Benjamin Netanyahu sempre es mostrava completament al marge, i el gran dubte era quina capacitat d'ascendència tenia Trump sobre Netanyahu. Aleshores, això podria ser com un començament, després sobretot de les dures paraules que Trump li ha dedicat a Netanyahu aquests últims dies, sobretot el cap de setmana passat, i podria ser que, doncs això, d'alguna manera mantenir-se a l'espera, i si no són atacats o si no tenen una amenaça, doncs no atacar. Però també hem de dir que moltes vegades Israel ha atacat a partir d'amenaces molt mínimes. De fet, una de les coses que Trump li va retreure a Netanyahu el cap de setmana passat era que havia atacat el sud de Beirut i va fer com a mínim uns 6 morts, si no recordo malament, però això era en represàlia a un atac que Hezbollah havia fet on no hi havia hagut ni ferits. Per tant, moltes vegades s'ha d'entendre que, o ens han de demanar què és el que Israel interpreta com una amenaça a l'hora de justificar un atac, i és el que haurem d'estar atents aquestes pròximes hores.
Aquesta és, diguem-ne, que la baula feble de l'acord entre Iran i Estats Units, no? És a dir, sabíem que s'havia de signar avui, que al final s'ha endarrerit, s'ha ajornat, no s'hi signa avui, però sí que s'estan fent les negociacions perquè tenen 60 dies per tal de, diríem que, aplicar i amplificar fins i tot aquesta mena de memoràndum, però sempre posàvem allò, el dubte és què passarà amb Israel, no? Sí. Si Israel acceptarà o no, si Israel deixarà d'atacar el Líban o no. Això seria un pas endavant per consolidar aquest acord entre els Estats Units i l'Iran, si és que s'acaba confirmant, com efectivament ara mateix estem en aquest alto el foc entre Hezbollah i el govern d'Israel.
Sí, sí, perfectament, és així. Aquesta és la clau de tot plegat.
Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba ara mateix amb el Nando Zenoguera. Gràcies, Nando, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
No sé com ho veieu, així calent, ara mateix que s'acaba de produir la notícia.
Bé, tot el procés és lo suficientment dèbil en ho està agafant tant amb pinces que qualsevol moviment el porta al camí del fracàs. El que passa és que últimament sempre és la mateixa peça la que grinyola dintre de totes les negociacions, és Israel. Aquesta guerra que va començar perquè Netanyahu va ser capaç d'enredar a Donald Trump, malgrat tota la seva war room, li deia que Israel estava forçant la informació per provocar aquests atacs, pot acabar amb la trencadissa de Trump i Netanyahu, com hem vist efectivament, com explicava el Nando en les últimes hores, no? Trump està dedicant paraules molt gruixudes cap a Netanyahu. Tots dos tenen per davant convocatòries electorals i cadascú està jugant ara sí la seva partida per separat.
Sí, molt d'acord. Jo crec que cada vegada que se sent que hi ha un alto el foc, per si mateix a mi em sembla una bona notícia. Alhora, en aquest cas, doncs sempre és fràgil. Sempre serà fràgil fins que no s'arribi, diguem, alguna solució de fons en tot el conjunt de la zona. I per tant, doncs, aquesta fragilitat és indiscutible i no és... Em temo que ni tan sols té a veure amb si aquest alto el foc a Iran doncs, es consolida, sinó que té a veure sobretot amb aquestes expectatives electorals que hi ha de cara al novembre als Estats Units i encara no se sap exactament quan, però també octubre probablement a Israel, i que com a molt entrem en un parèntesi com a conseqüència d'aquestes dues eleccions, imposat pel Trump, que és el que li perjudica més directament a les seves expectatives electorals si no s'entra en una fase que sembli que hi hagi un acord, i que quan s'hagin fet aquestes eleccions tornarem dintre d'aquesta fragilitat a saber realment si les peces que es col·loquin ara són sòlides o no. Per tant, bona notícia qualsevol alto el foc en un marc de fragilitat extrema que sens dubte no s'ha abandonat, sinó que com a molt és un parèntesi.
Sí, estic bastant d'acord amb aquesta tesi del parèntesi, no? I fins i tot un parèntesi que crec que els moviments deuen estar, o jo així ho veig, relativament acordats, no? El factor de desestabilització que pot tenir Israel, pues segurament es minimitzarà, el mantindrà per necessitats internes, en termes electorals de Netanyahu, no? Però mai no crec que superin un nivell perquè pugui desencadenar de nou, pues, el conflicte de la manera que fins ara s'ha produït, no? Per tant, durant mesos hi haurà una mena de situació de molta fragilitat, d'un equilibri molt, molt dèbil, però quan ja superi les contestes electorals, doncs aleshores veurem, com diu el Pere, realment què hi ha de fons aquí, no? Si a Trump li anés molt malament, potser seria un escenari bastant inèdit per a Israel, perquè aleshores sí que potser podria quedar sola. I aleshores se n'adonaria potser que hauria fet en tots aquests anys la pitjor inversió de la seva història, perquè hauria contribuït a gratificar-se absolutament en aquell espai, no? Perquè allà ha estat, ha jugat un paper, però és veritat que sense la cobertura d'Estats Units i en certa mesura la Unió Europea també és un paper necessàriament complicat per afrontar el futur, per tant, ha de tenir un límit. Si a Trump li va bé, doncs aleshores segurament li haurà sortit, si guanya les eleccions, a Netanyahu una mena de bola extra que farà que encara pugui avançar una mica més en el seu programa general, que en definitiva...
O probablement haurà perdut les eleccions, Netanyahu, perquè les enquestes no n'hi ha ni una que digui que pot seguir. No se sap mai perquè està tot molt igualat.
Sí, però hi ha una arquitectura de partits que al final és difícil que d'alguna manera no...
Bé, hi ha una mobilització permanent al carrer des de fa més de 3 anys contra Netanyahu, no hi ha cap enquesta que digui que guanya, no vol dir que no pugui guanyar.
No ho sé, però òbviament. Jo crec que la mobilització encara és prou dèbil, ella ha sabut, diguem-ne, col·locar-se.
Fixeu-vos que estem parlant de moviments de política interna dels dos països, tant d'Estats Units com d'Israel, i fins i tot als Estats Units el vicepresident quan van anunciar l'alto el foc va dir, bueno, i aquesta nova pau, o sigui fràgil o no, però aquesta nova situació canviaria, diguéssim, la situació en aquella zona del món, i la referència era perquè així es podria invertir, o sigui, la referència era mercantilista també. Vull dir, que l'argumentari d'Israel durant, no, de la història d'Israel per lluitar o per tenir l'Iran el seu màxim enemic, no? Que salta pels aires quan l'objectiu de Donald Trump és fer negoci, no?
Bueno, però en tot cas són punts de partida diferents, però que potser van a parar al mateix lloc.
Bueno, anat a parar a l'inici de la guerra, al final ja no ho sabem.
Sí, per això.
Doncs tenim aquesta notícia, aquest alto al foc entre Hezbollah i Israel. Per tant, seria un pas necessari per tal d'acabar de consolidar aquest acord entre l'Iran i els Estats Units. Per cert, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'acaba de llevar, podríem dir, per tant, ja sabeu que sempre fa una primera... Anava a dir piulada, no perquè no és a la xarxa X, sinó que és a través de Truth Social, la seva xarxa. Diu, no ens vam reunir amb desesperació. Iran és qui estava desesperat. Ells estan acabats, finished, en majúscula, acabats. Ara negociarem durant 60 dies, però ells no aconseguiran ni un duro. No aconseguiran cap money, cap diners, ni tan sols 10 centaus.
Doncs l'acord no diu això, i en teoria això ho ha signat als Estats Units.
Bé, en tot cas és la piulada o la publicació.
Si no vaig xerrar, són 300.000 milions de dòlars.
Sí, però ha aconseguit obrir, no?, teòricament, l'Estret d'Hormuz, que ja està obert.
Ja està obert, sí, és el gran èxit d'aquest acord. Però en tot cas, celebrem que hi hagi un acord, el d'Iran amb els Estats Units, i també ara aquest de Hezbollah amb Israel, que és pas necessari, perquè així Iran també veu que una de les seves línies vermelles, que és que el Líban sigui respectat, doncs pot tirar endavant. Veurem com evoluciona tot plegat. 20 minuts i seran les 4. Ara fem una pausa i de seguida ens centrem a Catalunya. Ve una onada de calor. A més, en moment en què els pagesos estan encara segant, i a més, amb revetlla de Sant Joan. Tot plegat, un còctel molt perillós pels incendis.
Catalunya migdia. Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
Catalunya migdia.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí, no diré res. Em quedo aquí.
Som 3CAT. Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Gairebé 3:15, som al Catalunya Migdia amb Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Miquel Àngel Escobar. Hem comentat aquesta notícia que acaba de produir-se, aquest alto el foc entre Hezbollah i Israel. Però, com us dèiem, si ens centrem a Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya més per diumenge el primer avís per calor, quan es preveu que els termòmetres arribaran als 40 graus a l'interior, sobretot a Ponent. Per tant, aquesta serà la primera onada de calor que afectarà Catalunya i que s'allargarà com a mínim fins dimarts, dimecres, ens deia ara també el Dani Ramírez quan començàvem el Catalunya Migdia, coincidint a més amb la revetlla de Sant Joan. I això no només ens afecta a tots, sinó que incrementa el risc d'incendi i sobretot la capacitat dels bombers per poder-los apagar. Aquesta setmana, sense anar més lluny, hem tingut incendis arreu del país, principalment a Ponent, on les temperatures s'enfilen més. Hi ha hagut focs a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Saludem Claudi Gallardo, que és inspector de bombers de la Generalitat. Claudi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A hores d'ara tenim 51 municipis a 8 comarques que estan a un nivell 3 de risc. Són a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, la Noguera, l'Urgell, el Solsonès, l'Urgell, la Segarra, l'Anoia. Dimarts, Sant Joan, un moment d'especial risc. Des de bombers esteu especialment amoïnats aquest any?
Bé, és una situació que d'alguna manera ens és coneguda, no? Perquè és una situació doncs, de que aquesta setmana és la setmana històricament doncs, on tenim un gran nombre de serveis, no? per tot l'efecte de la revetlla. Però sí, ens amoïna en el sentit de que abans, no? fa uns anys, no tants anys, de fet, fins passat la revetlla ben bé, doncs diguem-ne, no estàvem en una situació d'estar ja plenament en campanya, no? I en canvi, doncs bé, aquests darrers anys ja cada vegada ho anem veient més, això es va avançant i aquest any, doncs el còctel d'alguna manera està aquí, no? Llavors, hi ha moltes variables i això, doncs, evidentment fa que ens preocupi perquè és aquestes variables, doncs, d'un moment doncs, molt actiu de la sega i, per tant, doncs, amb molt d'encara de continuïtat de combustible en zones doncs, que tenen un elevat risc, tot el tema doncs, de la pirotècnia, no? En el cas doncs, de la vetlla. Per tant, bé, hi ha tota una sèrie de factors que sí que ens fan estar preocupats, evidentment amatents i preparant-ho, però sí que, evidentment, amb certa preocupació.
Clar, perquè és això, no? Si comença abans la calor, fa que coincideixi, per exemple, això, amb l'època de la sega, no? Abans, a l'època de la sega, potser no feia tanta calor i no hi havia tant de risc. L'època de la sega, en què, clar, hi ha maquinària treballant i que és més fàcil que hi pugui haver un accident per alguna guspira que pugui saltar, per exemple.
No, sí, i sobretot la clau aquí està en que si aquests incendis, no? aquest moment en el que estem, fos d'aquí un mes, és a dir, tot el que és tota aquesta zona sobretot més serialística, no? Des de la Conca de Barberà, l'Alta Noia, cap a tot el Ponent, etcètera, tot això, aquests camps estarien ja segats i llaurats, amb la qual cosa, evidentment, de cara a nosaltres, no? A nivell de l'estratègia de treball en els incendis forestals, tot això són zones que en diem de discontinuïtat del combustible, on, per tant, l'incendi aquí no propaga, i, per tant, doncs, tenim moltes oportunitats. Ara no ens trobem en aquesta tessitura. Llavors, això, no, és un tema més que ens preocupa i que ens fa doncs, estar atents i estar especialment atents i doncs, sent contundents en els incendis per això, no? Perquè doncs, aquests punts d'aturada o de pinyora que doncs, no els tenim.
Aquesta setmana passada hem tingut uns quants focs ja, sortosament no han estat molt, molt importants, ja entenc que aquí se li ha cremat un camp, òbviament per ell és molt important, però no són d'aquests de centenars i milers d'hectàrees, però sí, no sé si és especialment que hi hagi molts incendis alhora.
Sí, és un dels factors que el cos de bombers sempre ens preocupa moltíssim, que és la simultaneïtat, no? Perquè al final la capacitat de resposta doncs, està limitada, perdoneu, i per tant el fet de tenir molts incendis i en llocs diferents del territori doncs, és un fenomen que no ens agrada i no ens ajuda. És per això, no?, que d'alguna manera, no?, i com a en positiu i en la part doncs, estratègica, com que ho coneixem, perquè no és la primera vegada que ens hi afrontem, no?, doncs posicionem estratègicament recursos, reforcem recursos i ens posicionem en aquelles zones doncs, amb un risc més elevat per ser molt contundents i, per tant, doncs, en què surti una ignició, treballar-la ràpidament per estabilitzar, controlar i, per tant, poder alliberar recursos per altres serveis que ens puguin sortir o per altres emergències, perquè no oblidem, no?, que en el nostre cas donem respostes a incendis de vegetació, però també tota la resta de serveis, doncs, com incendis urbans, accidents de trànsit, no? I, per tant, sempre la nostra prioritat és restituir la capacitat de donar resposta el més ràpidament possible.
Venim d'uns quants anys en què la sequera era un problema. Ara, en canvi, aquest any hi ha hagut pluges, però això no sé si acaba sent també contraproduent per la lluita contra els incendis, perquè acaba tenint més vegetació i, per tant, si ara fa calor, s'assecarà i, per tant, acaba sent més combustible, o no?
Bé, això, o sigui, que plogui no és, és positiu sempre, és a dir, perquè més d'on veníem d'una sequera estructural de 3 anys on les masses forestals de Catalunya, moltes d'elles han arribat al límit del col·lapse, hem tingut mortaldats no, de masses d'arbrades de gairebé el 50% degut a això, per tant, que hagi plogut és molt positiu, hem de prendre sempre com a positiu. Més que, o sigui, el factor determinant no és aquest, el factor determinant és cap on anem, no, i apunten els experts i el nostre grup d'analistes al Graf i de més, és de que cada vegada les situacions són més estàtiques, és a dir, passem d'ara, doncs, d'un moment de vinga pertorbacions i aigua, no? Com ha sigut doncs, aquest hivern, i després hem entrat doncs, en aquesta dinàmica molt més estàtica, en la que hem tingut abril-maig, amb temperatures molt més elevades del compte, o juny, i per tant el que fa és que d'alguna manera la vegetació li genera un estrès tèrmic brutal, no? Perquè d'alguna manera ha captat aigua, ha començat a produir, però de cop li ha vingut molta calor i més estrès, no? Llavors, bueno, és aquest punt en el que evidentment ha de ploure, però el factor que més determina és tot aquest context de canvi climàtic i de tot això que anem veient, no? Que les situacions es perllonguen molt més amb el temps. I abans, fins al mes de juny no solíem els 30 graus. Ara estem parlant que al mes de febrer ja solim 30 graus a més d'un lloc de Catalunya. I al mes d'abril, si no me recordo malament, ho vam assolir no sé quants dies més de 30 graus al mes d'abril. Vull dir, són dades que ja ens apunten doncs, que tot això va canviant la tendència.
No sé si es pot fer alguna recomanació a la població donada aquests contexts. Ja ens cansem. Precaució, no fer focs allà no es pot. Si veieu qualsevol fumera, per petita que sigui, avisar, etcètera, etcètera.
Sí, evidentment, doncs és això, cridar tothom a la prudència, com la població ja fa de forma molt activa i molt responsable, doncs continuar vetllant per activar totes les mesures que puguem, i sobretot això, si veiem doncs, qualsevol mena de columna de fum o qualsevol cosa, doncs trucar al 112 perquè els equips d'emergència, el cos de bombers, puguem respondre de forma ràpida i contundent.
És Claudi Gallardo, és inspector de bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Doncs ja ho sabeu, si teniu previst fer revetlla i petards, aneu en compte, perquè no està la situació com per jugar-hi gaire. Queden 9 minuts per arribar a les 4, una mica de... Anava a dir política, però no és ben bé política, però pràcticament estem parlant més d'informació judicial que no pas política. Avui centrada pel jutge Juan Carlos Peinado, que ha decidit obrir una nova causa d'investigació amb dos nous delictes, el de prevaricació i frau a la Unió Europea, per un contracte de 4 milions d'euros provinents de fons europeus i que es va adjudicar a una empresa propietat de Juan Carlos Barrabés, que és col·laborador de Begoña Gómez a la càtedra de la Universitat Complutense. Aquest contracte ja va estar sota la lupa de la Fiscalia Europea, ara l'agafa Peinado per investigar-lo, tot i que després ha hagut de fer un aclariment per dir que aquest delicte afectaria només a Juan Carlos Barrabés i no a la dona de Pedro Sánchez, que en un principi ha quedat tot com una mica en una nebulosa, que no sabia molt bé si estava investigant per dos nous delictes a Begoña Gómez o no, i ell ha volgut explicar que no, que aquests dos no afectarien Begoña Gómez. Una Begoña Gómez que continua a l'espera de si li posa alguna mesura cautelar o no, i per exemple, si li retira el passaport o no, perquè de moment tenia 3 dies per decidir. Ja som pel quart, no ho ha decidit i ara mateix no sabem en quin punt estem.
Sí, 4 dies després, o 5 ja, no, diguéssim, sí. Perquè si no ho fa aquesta tarda, en teoria no hauria de fer-ho el cap de setmana
no, sí, ja
pren una mesura cautelar, serà per riure, no, diguéssim, perquè llavors té la suposada, la investigada perillosa al jutjat i la deixa anar, i 5 dies després o 6 diu que ha de deixar el passaport. La instrucció que porta el jutge Peinado és de les més delirants que s'han vist a la justícia espanyola en els últims anys. L'han corregit des de l'Audiència Provincial, si no va xerrar, de 14 vegades. Aquesta causa que ara paral·lela, que ara obre per aquests contractes de Barrabés, ha estat investigada per la Fiscalia Europea i l'ha arxivat. Llavors ha tornat i li han dit, faci vostè el que vulgui, però aquí no hi ha cap mena de delicte que impliqui fons europeus, però ell continua amb la seva obsessió d'intentar portar cap a un carreró sense sortida a Begoña Gómez i les persones que han treballat amb ella. No entenc per què el Consell del Poder Judicial no resol ja les queixes que s'han presentat contra aquest jutge.
Doncs és un exemple, diguem, de fins a quin punt hi ha un marasme que fa molt difícil confiar en aquest estat de dret. Que això tampoc és cap novetat, no és cap, ja sabem que és així, però crec que amb l'espectacle del jutge Peinado, amb aquesta instrucció que l'has definit molt bé i que jo crec que és absolutament impossible a partir d'aquesta instrucció que afecta ni més ni menys que la dona del president del govern, encara que aquesta causa separada digui que no, doncs està clar que l'estat de dret a Espanya, com a mínim, en alguns elements molt importants, doncs no es pot demanar confiança a les institucions. I això és un problema enorme, perquè la base, diguem, de la democràcia es basa en una confiança mínima en les institucions, en un terreny de joc que aquí està saltant pels aires. Jo crec que és, des d'un punt de vista, diguem, del no cal ser jurista per veure de que normalment en un estat de dret doncs s'investiguen delictes concrets, i en aquí hi ha una investigació que clarament es fa de manera prospectiva per veure què es caça amb un objectiu determinat, que és erosionar una imatge política, ni més ni menys que del president del govern. Per tant, tenim un problema molt greu com a societat, com a democràcia. Hi ha gent que hi arriba més tard que altra gent que ja fa temps que hi havia arribat. El fet és que ara hi ha un percentatge, necessàriament, com a conseqüència d'aquests espectacles, entre cometes, d'alguns jutges, de que realment es necessita un nou contracte, un nou marc, una reforma, el que sigui, perquè es recuperi una part ja molt important de la població, una confiança en un sistema judicial que és imprescindible per tota democràcia.
Doncs sí, és exactament així. Fa molts anys que aquesta manca de qualitat democràtica, un estat on la separació de poders, com a mínim, és una cosa que es pressuposa, però que les qüestions com les d'alguns jutges doncs posen evidència cada dia, doncs obligaria, com dius, no, a una reformulació d'algun pacte. El problema és que la societat espanyola viu a la trinxera, políticament parlant, i en aquest context hi arriba a pactes que deixin la justícia allò on ha d'estar, fora del joc polític, doncs és molt difícil, perquè hi ha alguns que la utilitzen en el joc polític, i ja fa molts anys, contra l'independentisme, contra l'esquerra de Podemos, i ara doncs està tocant el PSOE. No vull dir amb això que ni que em tranquil·litzi ni que em sembli menys greu, però evidentment això mostra el dèficit democràtic que té l'estat espanyol, que fa molts anys que es viu, i aquest és el problema, que tenim una cúpula judicial que té una missió, i la missió de la cúpula judicial és, en certa mesura, posar-se al servei d'una idea política, d'una estratègia política, com a mínim, que en aquest cas pot ser la de derrocar un govern, o altres era la de preservar i protegir la unitat d'Espanya contra els seus hipotètics enemics, no? I aquí estem, no? Jo no li veig això massa solució, perquè el poder de la cúpula judicial sembla un poder, si no absolut, gairebé. Gairebé. I això, pues, fa que el camí sigui poc esperançador des d'aquest punt de vista, no? Però, bueno, jo crec que continuarem assistint a procediments com aquest i altres que a mi em fan pensar en la justícia com una mena d'organització que va de caça, no? I que fins que no compleix el seu objectiu en termes polítics, doncs no abandona la casa.
Però aquest cas és molt evident, perquè a més és que l'actuació del jutge no té cap mena de sentit. Però compartint el fons del que esteu dient, això tampoc no exclou que hi hagi actuacions delictives que s'estan investigant i que afecten precisament el mateix espai polític que suposadament ara estem dient que hi ha una certa persecució.
Però va a un altre ritme, i pel que m'hi deixa víctimes, com per exemple el fiscal general, no? Si és que estàs parlant de...
No, parlo, per exemple, una cosa que ha sigut una instrucció express en un judici express i que havia de ser express la sentència i que havia d'arribar aquesta setmana i no ha arribat, com és el cas d'Avalos i el cas de les mascaretes, per exemple. Vull dir, aquí no treu que no hi hagués algun tipus de delicte, que no ho sabem, encara no hi ha sentència.
Sí, és un procediment estrany, també. És un procediment estrany que es fa en el Suprem i que es demanen 28 anys de presó sense saber exactament quina és la prevaricació concreta del contracte concret de les mascaretes, perquè aquest cas, que va començar per una cosa, ha derivat en una altra també. No dic que no, però vull dir que jo crec que el conjunt fa...
Sí, jo el que dic és que, no, que una cosa no es clou, no es clou que,
sí,
que existeixin actuacions que no estan acordes a dret dintre del mateix govern o dels voltants del govern.
Està clar, el que passa és que per poder-se jutjar hi ha d'haver una confiança en la justícia,
sí,
que fets com els de Peinado i altres elements estranys d'altres instruccions fa que, com que aquesta confiança en la justícia es debilita, doncs aquí tenim un problema com a societat, perquè diguem, la base de la confiança en la justícia, sempre hi ha gent que desconfia de la justícia.
Però aquest problema com a societat, Pere, només el reconeix qui l'està patint.
Sí, el que veig és que com
no
que l'ha patit...
No reconeix la societat.
Com que l'ha patit hi ha molts sectors socials, diguem, sí, fa uns anys només ho podia haver... Potser ho va patir els independentistes. Després, els de Podemos. Ara, els socialistes. Bueno, ja són sectors molt grans de la societat que desconfien de la justícia. A lo millor sense motiu, eh? Jo crec que hi ha motius, però no cal, o sigui, no cal compartir que hi ha motius. A lo millor sense motius. El fet és que hi ha sectors molt importants de la societat que desconfien de les institucions, desconfien de la justícia, i això només pot portar a coses dolentes en una societat democràtica, perquè la justícia és un pilar fonamental.
Doncs veurem, de moment tenim aquesta instrucció del jutge Peinado, que avui ha tingut un nou capítol, i de moment estem pendents encara de la decisió principal, de si envia o no a judici a Begoña Gómez, i per tant, si li ha d'imposar alguna mesura cautelar, com per exemple retirar-li el passaport o no, dependrà d'aquesta decisió, que hauria d'haver pres en 3 dies, que avui és el quart, no fa 20, o com a mínim a aquesta hora encara no ha pres la decisió, que sapiguem, dissabte i dimensi no ho farà, per tant s'haurà saltat aquests 3 dies de marge. N'estarem pendents. Pere Rossinyol, Isabel García Pagant, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Gràcies.
Bona revetlla.
Bona setmana. Carai, bona... Sí, clar. Tu no et veuré abans a la revetlla, però sí, és que el meu cap queda tant per la revetlla.
Però dius que hi ha els cotxes que marxen.
No, hi ha molts que sí, es veu que sí. Solta'm, jo no. Jo dilluns estaré aquí.
Tireu molts petards.
Els que els hi agradin. 20 segons per arribar a les 4. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.